La Dana ja té una víctima política. Carlos Mazón ha cessat aquesta tarda Núria Montes. És la consellera d'Indústria i Turisme que, enmig de la catàstrofe i referint-se als cossos que arribaven a la morgue habilitada a la Fira de València, va dir això.
Aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Y las familias, en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares es en sus domicilios.
Aquest to i aquestes paraules van ocasionar una onada d'indignació. La ja exconsellera va demanar perdó per la falta d'empatia i sensibilitat, però avui ha estat rellevada. L'oposició considera, però, que també ha de caure el president valencià.
Catalunya nit.
Joe Biden ha fet costat a Ucraïna defensant la integritat del país aquesta tarda. Unes paraules del president dels Estats Units després que hagi donat llum verda a Volodymyr Zelensky per llançar míssils americans en territori rus. El Kremlin ha advertit que això suposarà una escalada en un conflicte que d'aquí unes hores, aquesta matinada, arribarà als 1.000 dies. I el govern de Salvador Illa arriba avui als 100 dies i en el fòrum de debat de La Vanguardia aquest vespre ha hagut d'incloure una referència a l'oli català després de la polèmica per la visita d'aquest cap de setmana a Sabadell als productors d'oli de Jaén. Això és el que ha dit el president aquest vespre.
Que l'oli d'oliva català és el millor oli d'oliva. I he visitat a la fira de Sant Miquel de Lleida, vaig començar i vaig anar a visitar productors de la denominació d'origen de les Garrigues. I el conseller del meu govern ha estat, i farem coses amb l'oli d'oliva. Crec que s'ha entès. Jugava a confrontació entre territoris, que no porta enlloc.
Doncs la nostra unitat mòbil ens portarà a Premià de Mar, on s'entreguen els Premis Butaca de Teatre. La Marta Vives ens explicarà com han anat i a partir de les 11 conversarem amb docents a qui la feina els va cremar tant que la van deixar. També entrevistarem David Caravent, que ha estat l'encarregat de trobar un himne per al Barça per celebrar els 125 anys del club. Encara estan enllestint la recerca. Ho aprofitarem a més per parlar també amb Toni Padilla de la relació dels artistes amb el Club Blaugrana. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Primera destitució fa unes hores d'un membre del govern valencià, Carlos Mazón, que ha decidit cessar la titular de turisme, Núria Montes, una consellera que ja estava al punt de mira per acusacions de falta d'empatia amb les víctimes de la Dana. En paral·lel, els socialistes valencians han obert la porta a la moció de censura contra Mazón proposada avui per Compromís, així que expliquem-ho bé. Àlex Giral Robert, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
A veure, d'entrada, el nom de Montes, que ja estava en moltes de les travesses d'una possible remodelació de l'executiu valencià, recordem per què.
Sí, doncs, per haver protagonitzat dues escenes, almenys amb víctimes que han generat molt de rebuig i malestar. Primer van ser aquestes declaracions.
Aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Y las familias, en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares, casas, en sus domicilios.
Amb molt poc tacte, com sentíem, va reclamar als familiars que no es dirigissin a la morgue instal·lada a Fira València. I d'altra banda, una companya de feina de Montes a Turisme i Indústria, que va perdre el marit i un fill per les riuades, va revelar que la consellera no la va trucar fins al cap d'una setmana. Per tot plegat, Mazón ha optat per rellevar-la per Marian Cano, que és empresària del sector del calçat.
És una decisió que hem sabut aquesta tarda. Fins aleshores, tota l'atenció havia estat centrada sobre una iniciativa de Compromís per fer fora Mazón, que han proposat
donar suport a una moció de censura impulsada pels socialistes valencians. El PSPB no hi tanca la porta, però continua prioritzant la seva proposta d'investir amb el PP un nou president de perfil tècnic que convoqui eleccions l'any que ve. Sentim el cap de files de Compromís a les Corts Valencianes, Joan Baldoví, i la líder del PSPB, la ministra Diana Morán.
També hi ha diputats del Partit Popular que són molt crítics en l'actuació del propi president Mazón. Nosaltres diem que posem els nostres 15 diputats a favor de presentar una moció de censura.
El problema de partida, el pecado original, és esa coalició, esa majoria PP-Vox, que con una moció de censura no resolveríamos ni romperíamos.
Vox, de fet, ha descartat del tot formar part d'aquesta equació.
En aquesta qüestió ha sigut un dia políticament intens perquè avui la direcció del PP ha tornat a reunir els seus barons i continua, em sembla, sense tancar files amb Mazón.
Sí, i de fet el número 1 dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha llançat el que sembla una advertència al president valencià.
Tenéis que seguir dando la cara, dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades y hacer de la reconstrucción social, económica y emocional una obligación en la que ja no caben equivocaciones.
Tot i això, ha continuat atacant un govern espanyol que avui, per boca del ministre Òscar Puente, ha posat per primer cop en dubte que Mazón desaparegués a l'inici de la dana únicament per estar dinant amb una periodista.
Doncs, precisament, el primer baròmetre del 6 després dels efectes de la dana deixen el PP a 5 punts del PSOE.
Sí, segons l'enquesta del Centre d'Estudis del mes de novembre, els populars reculen el 29,3% del vot, mentre que el PSOE creix dues dècimes, fins al 34,2%. Vox es manté com a tercera força, gairebé el 12%, i som creix 7 dècimes, tot i l'esclat del cas Errejón. Tant Podem com s'ha acabat la festa per darrere pugen lleugerament. Pel que fa als partits catalans, Junts, segons el CIS, continua la tendència a l'alça i Esquerra Republicana a la baixa.
Són les 10 i 7 minuts. Greenpeace ha aportat objectes destruïts per les inundacions del País Valencià fins a la cimera del clima de Bakú. En un acte davant l'assemblea plenària de la COP29, activistes de diferents països que ja pateixen els efectes del canvi climàtic han mostrat als negociadors què passa quan no s'actua per frenar l'escalfament global. La nostra enviada especial a Bakú és la Montse Poblet. Endavant, Montse.
Hola, bona nit. Ho han fet amb un acte ple de simbolisme. Vestits amb samarretes amb el lema «Feu pagar els que contaminen», els activistes de Greenpeace han anat obrint capses de cartró on hi havia objectes malmesos per desastres climàtics, i entre ells una bamba, una tortuga de peluix i un quadern destruïts pel fang i els aiguats del País Valencià.
Traemos un poco para simbolizar pues, la destrucción que acarrea el cambio climático y la tragedia que causa en cientos o miles de vidas. En este caso nos ha tocado en España, pero está ocurriendo por todo el mundo.
De les caixes també n'ha sortit una cafetera plena de terra de les inundacions que hi va haver a Itàlia al setembre i un vinil enfangat per les pluges torrencials del sud de Brasil. So this is,
this shows how... Això mostra com queden les coses. I aquí s'hi ha d'afegir el cost, 700.000 milions per refer les infraestructures o l'agricultura i 600.000 persones desplaçades fins a zones segures per escapar de les inundacions.
Aquesta volta pels desastres climàtics arreu del món també l'han il·lustrat amb la fulla d'una palmera de Tuvalu que està desapareixent perquè amb la pujada del nivell del mar s'han salinitzat les terres on es plantava i amb els metalls d'una placa solar fosa pels incendis forestals d'Indonèsia.
No només cremen els nostres boscos, no només cremen les nostres terres, no només cremen les nostres cases o les cases dels orangutans, ens prenen la vida.
A la COP29, Montse, li queden 5 dies per tancar un acord. Com està anant?
Doncs va lent, molt lent. De moment no hi ha grans avenços i Simon Steele, el secretari de l'ONU pel Clima, ha donat aquest toc d'atenció als negociadors.
Parem de fer teatre i posem-nos a treballar amb coses serioses durant aquesta setmana. És hora de buscar solucions.
Recordeu que aquí s'ha de tancar un acord per augmentar la xifra que porten els països per la transició verda i l'adaptació al canvi climàtic dels que no s'ho poden pagar.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
El govern de les Illes Balears farà estudis dentals als migrants per saber si són menors. Era una exigència de Vox que el PP ha acceptat perquè li aprovi els pressupostos del 2025. El govern espanyol ha reaccionat recordant als dos partits que aquesta prova depèn exclusivament del Ministeri Fiscal. Anem cap a Palma, Arnau Maimó.
Bona nit. El govern de Marga Provenç ha tornat a cedir davant Vox. En el marc de la negociació per als pròxims pressupostos, el PP ha acceptat fer proves dentals als migrants que arriben a les Illes Balears per determinar si són menors d'edat. La portaveu d'extrema dreta, Manuela Cañadas, assegura que els estudis ossis actuals tenen un marge d'error de 5 anys.
Una de las exigencias que hacemos es de un estudio dental, que es más preciso. Tal vez es más caro. Puede costar 700 euros por mena. Pero bueno, 700 euros para que sea inmediato ya sale mucho más económico.
La delegació del govern espanyol a les Balears ha emès un comunicat recordant que les proves mèdiques als migrants són competència exclusiva de la Fiscalia i només es poden practicar en casos en què sigui impossible certificar l'edat a través de documentació. Ara bé, el govern balear té un cert marge perquè les proves habitualment es fan als hospitals públics autonòmics. Enmig d'aquest debat polític, només avui 100 migrants han estat interceptats per la Guàrdia Civil a alta mar i en el que portem d'any 4.500, el doble que el 2023. Es calcula que uns 600 són menors.
I ara podem parlar-ne amb Sara Collantes, que és especialista en polítiques d'infància i migració d'UNICEF Espanya. Sara Collantes, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, de entrada, ¿qué os parece a UNICEF esta decisión de hacer estudios dentales a los migrantes que lleguen para a las Baleares para ver si son menores de edad o no?
Bueno, pues según la legislación vigente en España y también el marco internacional, cuando no hay dudas razonables sobre una posible mayoría de edad, se aplica siempre la presunción de minoría de edad. ¿Y qué significa esto? Pues que se debe considerar siempre menor de edad y estas personas, en este caso niños, tienen que ser atendidos inmediatamente por el sistema de protección de infancia.
En caso de que a partir de ahora se diga, pues tenemos dudas con determinada persona, ¿cuál es el procedimiento a seguir?
En caso de dudas, como digo, razonables, y la persona no puede acreditar por un medio de identidad, ¿no? Un documento de identidad válido, es la única situación en la que la Fiscalía puede decidir iniciar un procedimiento de evaluación de la edad. Es decir, que lo primero que hay que hacer siempre es comprobar si esa persona puede acreditar su identidad y su edad, y en ese caso, si ese documento dice que es menor de edad, tiene que ir inmediatamente al sistema de protección de infancia.
Estas pruebas a las que se somete a chicos y a chicas, o se puede someter muy jóvenes y que están pasando por un proceso tan duro como es una migración de estas características, ¿qué les representa para ellos, para estos chicos y chicas?
Bueno, pues la verdad es que estos niños y niñas cuando llegan vienen de viajes que a veces duran años. Proceden de contextos con muchísimas privaciones, violencia, conflictos, incluso trata. Y cuando llegan, ¿no?, finalmente al destino, pues se ven desorientados, son procedimientos que no entienden. Muchas veces no se les explica y no se les da información sobre los mismos. Pueden llegar a resultar muy invasivos y a veces incluso ni siquiera son acompañados por abogados, bueno, muchas veces no son acompañados por abogados, ni siquiera por personal experto en infancia que pueda acompañar el proceso y la experiencia que supone pasar, ¿no?, por este tipo de pruebas y de situaciones.
Vox exige estos estudios dentales. ¿Qué os parecen?
No hay en este momento, en el estado actual de la ciencia, ningún método capaz de establecer con exactitud la edad que tiene una persona. No existe. Y desde el Comité de Derechos del Niño, desde UNICEF, recomendamos una valoración mucho más holística de la madurez física y psicológica por expertos, acompañados por expertos en infancia, como digo, por abogados, donde también se garantice el derecho a ser oído. Además, tiene que ser un procedimiento donde intervengan intérpretes y que puedan apelar, ¿no?, ante tribunales. España todavía tiene mucho que mejorar de este procedimiento, pero ni siquiera el procedimiento, diríamos, actual se respetaría si no se respeta la presunción de minoría de edad.
Claro, porque, Sara, recordemos para terminar la diferencia que conlleva el ser menor de edad y, por tanto, que la tutela la tenga la comunidad autónoma o ser tener más de 18 años. ¿Qué es lo que pasa cuando se es mayor y cuando se es menor de edad?
Pues la diferencia es abismal. Marca totalmente la vida y el futuro de una persona. Porque cuando se aplica bien la presunción de minoría de edad y cuando se tiene en cuenta el pasaporte y otros documentos de identidad que acreditan que es menor de edad, esos niños van al sistema de protección de infancia, un sistema en el que se ocupan no solo de darle un techo, sino también de un proyecto educativo, de una formación, de saber dónde están sus familias, qué necesidades psicosociales puede tener, incluso a veces más allá de los 18 años, ¿no? Pueden llegar a tener una inclusión en nuestra sociedad. Si no se hace correctamente el procedimiento, si no se respeta esta presunción de minoría de edad o se recurre a pruebas con muchísimo margen de error, pues puede ocurrir que esta misma persona se considere por error un adulto, termine en la calle, en una situación de marginación social absoluta o, por ejemplo, en un procedimiento de expulsión del país, en contra de, vuelvo a repetir, de la legislación española que prevé estrictos procedimientos de repatriación en el caso que fueran menores de edad.
Pues, Sara Collantes, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado hoy aquí en el Catalunya Nit. Ella es especialista en políticas de infancia y migración de UNICEF. Buenas noches y muchas gracias.
Muy buenas noches.
Doncs són les 10 i pràcticament 18 minuts. Podem afegir encara la veu en directe del delegat del govern de les Balears. Senyor Alfonso Rodríguez Badal, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bé. D'entrada, expliqui'ns què els sembla la proposta que ha llançat Vox i que accepta el PP de fer aquestes proves dentals als migrants que arribin en cas de dubte de si són majors o menors d'edat.
Hombre, en primer momento es que en modo alguno es una competencia de carácter autonómica esa decisión. Por lo tanto, lo que no entendemos es cómo vuelven a poner el foco en la cuestión, en el cuestionamiento de la acogida de menores migrantes para la discusión de una aprobación de unos presupuestos de una comunidad autónoma. Por lo tanto, vuelven a interpelar un poco a la sociedad a ese cuestionamiento de lo que tendría que ser, pues, huir de una instrumentalización de la acogida de menores para justificar otro tipo de políticas. Esto por un lado. Pero es que en cualquiera de los casos, si en ese proceso de determinación de la edad del menor, si hay una duda razonable, tiene que ser que Policía Nacional o las entidades responsables de la acogida soliciten a Fiscalía un decreto de minoría de edad, y es Fiscalía quien determinará las pruebas, que normalmente puede ser una entrevista, o si persisten las dudas, Fiscalía puede solicitar algún tipo de informe forense, que eso es siempre una prueba ósea, una osteometría, que es lo habitual, en casos excepcionales, porque normalmente hay otros procedimientos para fijar lo que es el derecho del menor, que es el decreto de minoría de edad.
Per tant, estaríem davant sobretot d'una gesticulació per part de Vox en el seu discurs més d'extrema dreta, o creu que pot tenir conseqüències reals per als migrants que arribin a les Balears?
Nosotros creemos que, como quiera, que es una decisión que reside en Fiscalía, y además en la que también somos conscientes que desde el Gobierno de España se está trabajando en una homogeneización de todos estos protocolos y procesos para que en todas las comunidades autónomas del ámbito y todas las administraciones de España pues puedan actuarse de una manera parecida. Entendemos que esto es una cortina de humo, entendemos que esto es una manera de volver a colocar el foco en un tema migratorio, de un flujo migratorio complejo que está requiriendo de esfuerzos de todos, pero que hay que comprender lo que supone ese flujo migratorio de búsqueda de un futuro, de búsqueda de alguna posibilidad de huir de una situación de emergencia en su país, y vuelven a poner el foco para, bueno, pues de alguna manera confundir a todos y que tenga que ver, por ejemplo, con una decisión de apoyar o no unos presupuestos de una comunidad autónoma. Mire, no, yo creo que no pueden olvidarse de lo que es la Ley de Defensa de Derechos del Menor. La protección jurídica, el interés del menor es el bien supremo que hay que defender. Y ahí parece que se están olvidando cuando cuestionan de nuevo todo el proceso de acogida de menores migrantes con este tipo de propuestas que nada tienen que ver con la propia protección del menor.
Per acabar, la dreta i l'extrema dreta tenen un discurs molt dur davant del fenomen migratori. No sé si estan aconseguint el seu objectiu o es queden només en això, en endurir les proclames.
Bueno, yo creo que cuando intentan colocar el foco de la discusión en la acogida de estos menores o en la acogida de ese fenómeno migratorio que estamos viviendo y al que hay que darle una atención humanitaria, salvando vidas en el mar, prestando una posibilidad de circuito humanitario a aquellos migrantes en situación de vulnerabilidad y, por supuesto, con el respeto a los menores en una acogida, cuando se vuelve una y otra vez a poner el foco, ligándolo de alguna manera a migración con seguridad, ligando migración con que puedan quitar el trabajo o ligando migración con la posibilidad de una falta de lo que es la coherencia cultural de una zona, pues creo que están buscando justamente airear todos los fantasmas de odio y de xenofobia con la actuación, la actividad que ejercemos desde las administraciones para el flujo lo más regular, seguro para todos y ordenado posible de la migración.
Doncs així és com ho veu el delegat del govern a les Balears, senyor Alfonso Rodríguez Badal. Moltíssimes gràcies per atendre el Catalunya Nit en directe. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres, gràcies, una abraçada.
La xifra de persones que han arribat a les Illes Balears, ara n'estàvem parlant, duplica la de l'any passat. Doncs, mentrestant, una altra ruta migratòria, la de les Canàries, hem sabut que ha batut el rècord d'arribades de la història de l'arxipèlag. Núria Har.
Sí, segons el Ministeri de l'Interior, més de 40.000 persones han arribat a les costes de les Canàries en el que portem d'any fins a mitjans de novembre, prop d'un 25% més que en tot l'any passat. Unes dades que són especialment exagerades la primera quinzena d'aquest mes. Només les dues primeres setmanes de novembre, el nombre d'arribades supera de llarg les de qualsevol mes d'aquest any, a excepció del gener. De fet, ho vam explicar aquí, al Catalunya Nit. Només els tres primers dies de novembre, Salvament Marítim va haver de rescatar prop de 2.000 persones en una trentena d'operacions. Només recordar que la ruta de les Canàries es considera una de les rutes migratòries més perilloses de tot el món.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Poc més de 6 minuts i arribarem a 10:45 de la nit. Rússia ha promès una resposta apropiada i palpable al permís donat pels Estats Units a Ucraïna perquè utilitzi els seus míssils de llarg abast per atacar objectius militars dins de la Federació Russa. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, acusa l'administració Biden de provocar una escalada en la guerra.
És evident que l'administració sortint a Washington intenta, com ja van dir, afegir llenya al foc i augmentar l'escalada de tensió en aquest conflicte.
De fet, Vladimir Putin ja va advertir fa 2 mesos que si Occident permet l'ús per part de Kiev dels míssils de llarg abast contra Rússia, això significarà que els Estats Units i l'OTAN entren en conflicte directe amb el seu país. Des de Rio de Janeiro, on se celebra la cimera del G20, el president nord-americà s'ha limitat a dir que defensa la integritat territorial d'Ucraïna.
Els Estats Units donen ple suport a la sobirania i la integritat territorial d'Ucraïna, i tothom al voltant d'aquesta taula ho hauria de fer també. Per cert, que la invasió d'Ucraïna per part de la Rússia de Putin ha portat un rècord històric al preu dels aliments.
Per la seva banda, a Brussel·les, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea s'han reunit després de conèixer el permís de Washington a Kiev, però els 27 no han pres noves decisions sobre ampliar l'ús de les armes europees per part d'Ucraïna. Això depèn de cada estat. Brussel·les, Jordi Baró.
La decisió dels Estats Units d'ampliar l'ús de les armes que dona Ucraïna ha reobert avui el debat a la Unió Europea. Aquesta és una qüestió que depèn de cada estat membre, però que s'ha discutit avui col·lectivament a la reunió de ministres d'Afers Estrangers dels 27 a Brussel·les, sense que hi hagi hagut cap nou anunci per part de cap soci europeu d'aixecar restriccions a Ucraïna per la utilització de míssils en territori rus. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, és partidari i celebra la decisió de Washington, però també feia aquesta puntualització.
Hasta 300 kilómetros dentro del territorio ruso. 300 kilómetros. Menos que nada. No me parece una distancia espectacularmente profunda.
Tant França com Alemanya s'han reafirmat que no fan cap canvi en les restriccions en l'ús per part de Kiev dels míssils que li subministren. Itàlia insisteix que les seves armes són només per l'interior d'Ucraïna i Hongria ha assegurat que seria perillós si aliats de l'OTAN repliquen la decisió dels Estats Units.
Doncs segurament, relacionat amb tot això, atenció a aquesta altra notícia, un transistor, piles, un cub de Rubik, menjant conserva, aigua... No és una llista de la compra, són part dels estris que els governs de Suècia i Finlàndia demanen que la seva població tingui a l'abast des d'avui davant d'una possible guerra. Xavier Vilà.
La proximitat amb Rússia, Finlàndia hi comparteix una frontera de 1.340 quilòmetres, ha portat a Estocolm i Helsinki a recuperar una pràctica més pròpia de la Guerra Freda. Cal recordar que els dos països van abandonar dècades de no alineació militar i es van unir a l'OTAN després de la invasió russa d'Ucraïna el 2022. Ara, l'enquistament del conflicte ha portat el govern suec a enviar a la població uns 5 milions de llibrets titulats En cas de crisi o guerra, on es detallen consells pràctics per fer front a conflictes bèl·lics, desastres naturals o ciberatacs. El document, de 32 pàgines, descriu amb il·lustracions senzilles les amenaces que afronta el país nòrdic i ofereix consells pràctics com ara emmagatzemar aliments i aigua. Finlàndia s'hi ha afegit, si bé en el seu cas han optat per fer arribar els consells a la gent a través d'una pàgina web.
El president del Brasil, Lula da Silva, ha fet una crida contra la pobresa i la fam en la inauguració de la cimera del G20, que ha començat avui a Rio de Janeiro. Com explicàvem, Lula ha impulsat una aliança mundial contra la desnutrició que afecta més de 700 milions de persones a tot el món. El nostre corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca, ha estat pendent de la trobada que reuneix les economies més importants del món. Joan, bona nit.
Hola, bona nit. Darrere catifa vermella per Joe Biden, el president dels Estats Units, que s'acomiada al G20 de Rio de Janeiro de les grans cimeres internacionals. Ell lidera la delegació nord-americana, però present d'anima qui el rellevarà a la Casa Blanca en poques setmanes, Donald Trump. En absència de Trump, és el líder xinès Xi Jinping qui busca posicionar la Xina com un soci global estratègic i confiable. Lula da Silva, el president del Brasil i anfitrió d'aquest G20, els necessita a tots dos per impulsar la seva aliança global contra la fam, tema que coneix de primera mà, i és que al Brasil 15 milions de persones, amb sort, mengen un cop al dia.
A inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade.
Una vergonya mundial, assegurava Lula da Silva en el plenari del G20 per permetre la fam i la pobresa mundials sense actuar. Lula da Silva també impulsa un impost per a les grans fortunes per lluitar contra la pobresa, un tema delicat que no tots els caps d'estat i de govern representats en el G20 comparteixen. Damunt la taula també del plenari del G20, el comerç mundial i els aranzels entre blocs, com és el cas de la Unió Europea i el Mercosur, també present les dues guerres en marxa i la crisi climàtica.
Gràcies, Joan. Demà, per tant, seguirem pendents del G20. La cimera ha d'acabar amb una declaració final de tots els països i serà difícil que arribin a un acord perquè l'Argentina, precisament, ja ha dit que la rebutja parcialment. A punt d'arribar a 11:15, l'exèrcit israelià calcula que 10.000 soldats s'haurien d'afegir urgentment a les tropes actuals per fer front a la guerra de Gaza i al Líban. Molts israelians miren cap als ultraortodoxos, que es mantenen fora de l'exèrcit. Mentrestant, les baixes continuen amb comptagotes. L'enviat especial al Pròxim Orient, Jordi Brascó, ha anat al funeral de l'últim soldat mort en combat.
A l'enterrament del Yogev Pazi, tinent mort amb 22 anys, hi han assistit centenars de persones. Una d'elles, el seu oncle, Gadi Eisenkot, que va ser cap de l'exèrcit durant 4 anys. Eisenkot ja ha perdut un fill i dos nebots en aquesta guerra. Aposta per acabar-la, una opinió cada vegada més estesa entre la població israeliana. També ho defensa l'Arnold.
Ara què passarà? Com ho acabem? No ho sé. No sé qui ho pot saber. Però sí, la guerra és terrible. Nosaltres patim. També els palestins i els libanesos. No és bo per a ningú, excepte per al Bibi.
Bibi és com es coneix Benjamin Netanyahu, que no contempla acabar amb la guerra aviat, si més no la de Gaza, però l'exèrcit israelià repartit en dos fronts, aquest ritme li passa factura. La meitat de soldats reservistes han passat 100 dies fora de casa, un greuge comparatiu amb els ultraortodoxos que continuen mirant cap a una altra banda quan els criden a files. La Seguit no entén aquesta discriminació.
Tothom ha de lluitar pel seu país, tothom ha de servir, ultraortodoxos, religiosos, tots, sense distinció.
Però aquesta incorporació podria no arribar mai. El Parlament israelià està debatent una llei que els eximiria del tot i Netanyahu depèn dels ultraortodoxos per mantenir viva la coalició que li permet dirigir el govern.
Doncs al front del Líban avui hi ha hagut morts a una i l'altra banda de la frontera. Israel ha matat 5 persones al centre de Beirut i Hezbollah ha causat la mort d'una dona al nord d'Israel. La milícia xiïta libanesa també ha llançat un coet a Tel Aviv. La metralla que ha caigut a la capital ha causat 4 ferits. Tot plegat passa mentre hi ha negociacions en marxa per acabar amb el conflicte, com ha reconegut avui mateix el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.
Estem discutint possibles negociacions per un acord amb Hezbollah liderades pels nord-americans. I dic que això només es pot fer mentre els combats continuen. Exigim l'eliminació d'Hezbollah més enllà del riu Litani. Tenim altres demandes que no enumeraré aquí.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
La reforma fiscal del govern espanyol s'encalla al Congrés dels Diputats, on la divisió del bloc de la investidura ha permès al PP tombar els impostos a la banca i a les empreses energètiques. La sessió on es debatien les diferents mesures del paquet fiscal s'ha enredat tant que s'ha suspès la votació final fins a les 11 d'aquesta nit. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bona nit.
Hola, bona nit. Les aturades per negociar han estat constants tota la tarda i fins a última hora d'avui no sabrem si la Comissió d'Hisenda dona llum verda a un paquet de mesures fiscals totalment esguinçat després d'una jornada caòtica d'intercanvi i votacions d'esmenes.
Jo anunciaria o demanaria que s'anunciés el que votem.
És que ara, ¿se vuelven a votar o no se vuelven a votar?
Ja no va la transaccional a pleno, aunque haya, sino que van las enmiendas originales a pleno.
A cada comissió s'agafa un criteri diferent. Llavors, això no pot ser.
El Ministeri de María Jesús Montero ha pogut salvar per ara la transposició de l'impost europeu a les multinacionals, la taxa sobre els hidrocarburs o una pujada de l'IRPF a l'estalvi de rendes altes. Però ha vist com queia l'impost a les energètiques pel veto insalvable de Junts i el PNB i com, en resposta, Esquerra i Bildu feien caure el gravamen als bancs. Sentim el juntaire Josep Maria Cruzet i la republicana Pilar Vallugera.
Què hem proposat? Doncs eliminar allò que és nociu per Catalunya i, per tant, reduir els impostos als ciutadans, reduir la factura als ciutadans, preservar les inversions estratègiques i els llocs de treball que en depenen i facilitar la transformació ambiental de determinats sectors industrials.
Però aquest pacte fiscal tenia determinats elements que el feien negociable. Però el que és evident és que perquè Repsol hagi decidit a través dels seus lacais que no hi haurà imposts energètiques, a nosaltres no ens faran passar per aquí.
Un xoc d'interessos que torna a evidenciar la fragilitat de la majoria que va investir Pedro Sánchez i que permet al PP apuntar-se una victòria a l'espera de si els populars d'aquí uns minuts fan desgrossa la ferida. Està a les seues mans ara tombar tot el paquet fiscal i no deixar que arribi al ple davant del rebuig anunciat dels socis d'Esquerra de l'executiu.
I atenció al moviment que planteja el govern espanyol sobre Mufase. Ara es preveu eliminar aquest model i fer que els funcionaris passin gradualment al sistema públic. Ho estan estudiant i és una opció que rebutgen associacions i sindicats de funcionaris estatals que amenacen amb mobilitzacions, però que no veuen malament des del sindicat d'ensenyament USTEC. I és que a Catalunya Mufase dona servei a 70.000 funcionaris, que són principalment mestres i professors. Per què ho veuen així, Rosa Pujol?
Doncs perquè consideren que si defensen l'ensenyament públic també han de defensar la sanitat pública. Ho explica Yolanda Segura, que és portaveu de l'USTEC.
En educació estem parlant d'això, eh? Diners públics de la pública. Doncs en sanitat defensem el mateix. Però, evidentment, això ara, en aquest cas, no pot afectar les persones que ho estan patint.
El Ministeri planteja aquesta possibilitat després de quedar desert el concurs per renovar Mufase. Les mútues que ara presten el servei a CISA, Desles i DKB no s'hi van presentar perquè van considerar insuficient la dotació econòmica que s'oferia. Ara el Ministeri, però, considera que el model no és sostenible i en el cas de Catalunya calcula que traspassar aquests pacients a la sanitat pública suposaria incrementar en un 1,2% la població atesa pel sistema públic. La idea és prorrogar 9 mesos el concert actual mentre es fa un traspàs gradual dels pacients, tenint en compte la seva situació terapèutica, com ara si estan en un procés oncològic.
Un dubte que pot tenir molta gent que ens escolta, Rosa, és d'on ve Mufase i per què els funcionaris tenen un sistema d'assistència pròpia.
En aquest cas, Manel, ens hem de remuntar al mutualisme administratiu del segle XVIII, quan antigues associacions d'origen medieval van donar pas als Montepíos per als funcionaris que van acabar sent absorbits per l'Estat. Més tard, ja al segle XX, es van anar fent diferents reformes fins que el 1975 es va crear l'actual Mufase, que és l'acrònim de Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per tal d'agrupar les diferents mutualitats que hi havia a cada cos administratiu i que no cobrien les prestacions de tots els funcionaris. I així fins avui, quan Mufase ha cobert l'assistència sanitària d'un 1,5 milió de funcionaris i també cobreix altres prestacions, com ara la de baixes per malaltia o les jubilacions.
El president Illa ha evitat la polèmica que ha aixecat la seva assistència a una fira d'oli de Jaén que es va celebrar ahir a Sabadell i que ha molestat els productors catalans. Assegura que va ser una visita institucional i ha volgut deixar clar en paraules textuals que l'oli d'oliva català és el millor del món. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Illa manté que va anar simplement convidat.
Sí, per la Diputació de Jaén ha subratllat que ell no va anar a promocionar l'oli andalús i que no vol entrar en una confrontació entre territoris.
Jo no vaig anar a promocionar l'oli de Jaén. Jo vaig atendre una invitació institucional de la Diputació de Jaén. Vaig parlar, i segueixo parlant, de l'oli d'oliva català, que tothom sap que és un magnífic oli d'oliva, i jo abonar-me a la confrontació entre territoris no ho faré. Sé el que vaig anar a fer i tracto la gent aquí com m'agrada que tractin a les empreses catalanes i els catalans quan anem a fora d'aquí.
El cert és que Illa ha rebut moltes crítiques, algunes polítiques, com les de Junts i Esquerra, però sobretot des del sector que produeix l'oli aquí a Catalunya, que s'han sentit menys tinguts.
Sí, les denominacions d'origen protegides catalanes s'han posat en peu de guerra. N'hi ha 5 d'oli, alerten que el seu futur està en perill, perquè l'oli andalús és el seu competidor directe. Aquí la producció és més petita que allà per culpa de la sequera i han d'acabar rebaixant els preus doncs, per poder competir. El president de la DOP Siurana, Antoni Galcet, creu que el govern els hauria de donar més suport.
He de dir que estem en un context d'una collita molt dolenta, amb uns preus a la baixa que ens espenyen precisament per la gran producció de Jaén, que és competència directa. Per tant, si ens hem sentit una mica menys tinguts, creiem que si s'ha de fer alguna acció de promoció o de donar suport, doncs hauria de ser els olis catalans per part del president del nostre país.
També està disgustat Enric Dalmau, president de la DOP Les Garrigues.
Perquè estic molt clar que nosaltres a Andalusia no ens deixarien anar a fer una fira de l'oli de Catalunya. Això ho tinc claríssim. Jo penso que al sector no li aporta res, al contrari. I mos posi la competència a casa. No ho veig positiu.
Saps què passa, Manel? Que precisament aquest cap de setmana hi havia dues fires d'oli català a Maials i a Reus.
Molt bé, doncs afegim que Salvador Illa ha defensat una Catalunya influent a les institucions europees i que ocupi la seva cadira a Espanya. En el balanç dels 100 primers dies de govern, el president de la Generalitat ha insistit que es reunirà amb l'expresident Puigdemont, però sense posar-hi data, i ha expressat la seva preferència per veure si a Catalunya, quan li hagin aplicat la llei d'amnistia, tot plegat durant un col·loqui en el fòrum de debat organitzat per La Vanguardia. Ja ha començat el judici a l'Audiència Nacional a l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, acusat d'un delicte de blanqueig de capitals relacionats amb el narcotràfic. Madrid, Toni Fortesa, bona nit.
Bona nit.
En el primer dia de la vista oral del judici hem vist una imatge impactant, la de Gonzalo Boye assegut amb 50 acusats més, entre ells l'històric narcotraficant gallec Sito Miñanco.
Sí, de fet, la Fiscalia demana 9 anys de presó per a Boye pel delicte de blanqueig de capitals i falsedat documental en benefici, precisament, de Miñanco. La causa es remunta al 2017, quan la policia va confiscar prop d'un milió d'euros a presumptes membres de l'organització de Miñanco, que en aquell moment era client de Boye. Un dels investigadors del cas assegura que l'advocat de Puigdemont era part activa de l'organització.
Se detecta que los abogados están falseando documentos para recuperar un dinero que viene del tráfico de drogas y de lo cual son plenamente conscientes. Y el que dirigía un poco el tema del dinero era el señor Boye.
I què en diu ell? Què en diu Gonzalo Boye?
Boye denuncia que és víctima d'una persecució política i que aquesta és una investigació prospectiva basada només en especulacions.
Estamos ante una acusación totalmente especulativa. Frente a eso nosotros hemos aportado pruebas que demuestran que los hechos no son como ha planteado el Ministerio Fiscal.
Boye ha arribat a l'Audiència Nacional acompanyat de diversos membres de la cúpula dirigent de Junts per reforçar l'argument que es tracta d'una causa política. El macrojudici, que ha començat avui, s'allargarà fins al gener.
Fins a la mitjanit, les notícies pensades, amb Manel Elias.
Tres minuts i mig i tocaran 3:15 de la nit. Investigadors catalans han desenvolupat una nova teràpia, CAR-T, que ha aconseguit eliminar tumors de mama i gàstrics en ratolins. És el tractament que modifica les cèl·lules del sistema immunitari del pacient i les modifica perquè ataquin les que són cancerígenes. Maria Costa.
Fins ara la teràpia CAR-T ha donat resultats positius amb càncer de la sang i ara es busquen noves fórmules perquè també ho siguin en tumors sòlids. Precisament aquesta recerca ha aconseguit bons resultats contra els càncers que expressen la proteïna HER2, que representen el 4% de tots aquests tumors. Ho explica un dels responsables de la investigació, Joaquín Arribas.
Estamos muy contentos porque cuando intentas hacer una terapia muy segura no es tan efectiva contra las células tumorales porque normalmente la atenúas. Pero aquí hemos conseguido un equilibrio entre seguridad y efectividad que es capaz de eliminar completamente tumores en estos sistemas experimentales sin tocar en absoluto las células sanas.
La recerca l'han liderat investigadors de l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron i de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar. L'any que ve es farà un primer assaig amb pacients.
Falten famílies acollidores a Catalunya. Actualment hi ha 280 infants tutelats menors de 6 anys vivint en centres de la Generalitat i per poder acollir-los el govern creu que cal doblar el nombre de famílies. Per aconseguir-ho ha anunciat un paquet de mesures entre les quals hi ha contractar 25 professionals que donin suport a les noves famílies i els facilitin la incorporació al sistema. Marc Teixidor.
Actualment hi ha a Catalunya 1.256 infants menors de 6 anys tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA. En 5 anys, el nombre de menors en règim d'acollida residencial s'ha més que doblat i ha passat de 115 a 280, la meitat dels quals són nadons. Per la Generalitat, cal arribar a les 1.400 famílies acollidores, tal com ha detallat la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo.
Hem de passar a l'acció perquè aquests 280 nens que ara tenim a Catalunya en centres residencials passin a famílies d'acollida el més ràpid possible. L'objectiu que ens fixem és que hi hagin 0 nens menors de 6 anys en centres d'acollida. Aquest és l'objectiu. Intentarem avançar el màxim possible, però posem aquí la mirada. Algunes comunitats autònomes, com Cantàbria i Aragó, ho han aconseguit.
El govern ha estudiat els motius pels quals les famílies acollidores no creixen, la complicada burocràcia que implica inscriure's i la falta d'acompanyament i el règim de visites que dificulta la conciliació familiar. Per encarrilar la situació, la consellera ha explicat que s'augmentarà en 2,3 milions d'euros la dotació econòmica per reforçar els equips tècnics, amb la incorporació de nous professionals, millorar la gestió administrativa i el suport a les famílies.
Gràcies, Marc. Fem una pausa i a la tornada connectem en directe amb els Premis Butaca.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola, Lorena. Decidit. Vull comprar el pis. Per estar a prop de la nena i per organitzar-me millor amb la seva mare. Ja he simulat la hipoteca que vam comentar i m'encaixa. Et truco i en parlem?
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Per això t'acompanyem en tot moment a l'hora de comprar un habitatge. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
A Barcelona...
Totes.
I tots.
Decidim.
Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
Hola, Lorena. Decidit. Vull comprar el pis. Per estar a prop de la nena i per organitzar-me millor amb la seva mare. Ja he simulat la hipoteca que vam comentar i m'encaixa. Et truco i en parlem?
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Per això t'acompanyem en tot moment a l'hora de comprar un habitatge. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses. Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com mai l'havies vist.
Estem en el MACBA, modernitat catalana, europea, internacional.
Inclassificables, amb David Escamilla i Ricard Planes. Conversa amb la creadora Lua Coderc a la recerca de les múltiples dimensions del sentit vital des del MACBA.
Explicar històries i pensar en perspectives de la història que de vegades vam deixar enrere o van quedar en el marge.
Inclassificables, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Catalunya nit.
Portem molts anys picant pedra.
Jo vull fer de Hamlet.
I jo de Fedra, avui aquí.
I demà allà.
Ben bé que això que fem t'ha d'agradar.
Tot i que hi ha dies que maleeixo haver escollit aquesta professió.
Seria més feliç fent una altra feina amb vacances pagades.
Merda de vocació.
The Producers, la plaça del Diamant i el dia de Batussi han estat els principals guanyadors dels Premis Butaca que enguany s'han celebrat a Premià de Mar, que és el municipi del Maresme on van néixer ara fa 30 anys. I a Premià de Mar hi tenim en Xavi Cussó i la Marta Vives. Bona nit, Marta, què ens expliqueu?
Bona nit, Manel. Doncs mireu, el dia de Batussi i la plaça del Diamant han estat distingits ex aequo al millor muntatge teatral. Ivan Morales ha dit que el Batussi ha estat un somni.
Quan vols, tens un somni, una balena blanca que vols caçar, que necessites caçar-la perquè és la teva necessitat vital, tens la sensació de que si no ho fas, aquest curt temps de vida que tens no té sentit.
Carlota Subirós, per la seva banda, també s'ha emportat el premi a millor direcció.
Gràcies, Mercè Rodoreda, per ser tan lliure, valenta i tenaç en el teu propòsit contra vent i marea, contra el món en el que vivies, per escriure, per dedicar-te a escriure. És molt difícil.
I si hi ha hagut un nom destacat és el del musical de Producers de Nostromo Life, que ha estat l'espectacle que ha guanyat en més categories, en concret 6, entre elles millor musical i millors interpretacions per Ricky Mata i Mireia Portes.
Jo penso amb la Mireia que tenia 15 anys. El ser artista és no hi ha el plan B, i tots els que estem aquí som molt afortunats.
La gran nit de les arts escèniques, Manel, ha reconegut també Lluna plena, dirigida per Àlex Rigolo, com a muntatge de petit format, dins el cor del món sobre l'autisme en la categoria d'espectacle familiar. També el musical Alan, a composició musical, l'imperatiu categòric de Victoria Spumberg com a millor text, i Firmamento, de la Veronal, com a millor espectacle de dansa. Escoltem Marcos Morau.
Firmamento és un treball que li vaig dedicar als adolescents, a la creativitat dels adolescents. Molts d'ells, sense saber-ho, acabaran dedicant la seva vida a la creació. Allà on esteu ara, jo hi vaig ser una vegada. Per tots els que vindran. Gràcies.
Ja sentiu molta emoció i també emoció en el butaca honorífic. Anna Elisaran, que enguany ha volgut reconèixer la feina dels professionals, aquests que són tan importants, Manel, el que estan a l'ombra en la persona de Juan Mañez, cap de sala del Teatre Romea.
Estoy encantado, o sea, os quiero con locura y lo que no me imaginaba que me quisierais tanto, ¿eh? La verdad. Quiero dedicar este premio, bueno, a toda la gente que está detrás del teatro también.
Estava nerviós en Juan perquè diu, jo no estic acostumat a estar damunt d'un escenari, menys que em mirin, i avui em toca, i la veritat és que ho ha fet molt bé. En la interpretació, els premis han recaigut a Enric Auqué, Mercè Aranaga i Victòria Luengo, que no han pogut assistir a l'acte, i també a Guillem Balart. La 30a edició d'aquests Premis Butaca ha tingut una actuació just a l'inici, aquesta que esteu escoltant, amb un repartiment de luxe que ho han fet la mar de bé, perquè hi ha que són cantants de musical, però d'altres que potser no estem tan acostumats a veure'ls en un musical, com per exemple la Clara Segura, també en Joan Carrera, l'Albert Triola, la Mariona Castillo, l'Ivan Lavanda, en Xavi Duc i l'Eloi Gómez. I un aplaudiment per acabar molt llarg al públic, perquè com diu el lema d'aquests Premis Butaca, sense públic no hi ha teatre.
Evidentment que no, i també un aplaudiment per la Marta Vives, perquè ara estava pensant, mentre ens anaves explicant tots els premiats, que moltes d'aquestes obres les hem explicat i comentat també aquí al Catalunya Nit, gràcies a la vostra feina. Una abraçada i bona nit, Marta.
Una abraçada ben gran.
I parlem ara de Bèsties, les de John Carlin i Oriol Malet, que és el contundent títol del nou còmic de l'editorial Coma Negra, i diem contundent perquè és una faula sobre la cara més fosca del poder. Barreja la rebel·lió dels animals d'Orwell i Lady Macbeth de Shakespeare. L'escenari podrien ser molts, però aquesta passa a Nicaragua. La Valèria Aubareda n'ha parlat amb els autors.
Des de la revolució sandinista fins a l'actualitat, tot i que no esmenta en cap moment el país ni els personatges, però en surten retratats. Sentim John Carlin.
És una espècie de paràbola i de sàtira a la vez de sistemes totalitarios i de gente que llega al poder con grandes ideales para transformar la sociedad y conseguir la igualdad y la justicia, y acaban siendo tan tiranos como la gente que derrocaron. I és una història eterna.
Tots són animals, bèsties i els revolucionaris, amb Daniel Ortega i la seva dona Rosario Murillo al capdavant, disposada a tot per moure els fils, com Lady Macbeth, comencen com a cabres i acaben convertint-se en porcs. A poc, a mesura que abandonen els ideals que han defensat, que deixen davant del poble i només es preocupen pels seus interessos. I això no es pot perdonar en algú d'ideologia d'esquerra. Carlin ho ha comparat amb el cas Errejón.
És quasi peor cuando acaba así obsesionado con dinero y el poder y la represión, gente que empieza siendo de izquierdas con grandes ideales. El factor hipocresía no entra en juego con su mozaico. Si me perdonas que menciones el tema de Íñigo Errejón, que ha causado tanta conmoción en España, gran parte del impacto y el escándalo ahí es que Errejón es una persona de izquierdas, que es muy a favor del feminismo, contra el abuso sexual.
Aquest és el segon còmic de Carlin i l'il·lustrador Oriol Malet, que ens parla de la connexió entre tots dos quan comencen a treballar en un llibre nou.
I a la que prenem, no, el misto, ja no hi ha manera que ens la pagui. Aleshores, jo he de córrer quan arribo a casa, ha apuntat tot
sí,
el que...
Sí, sí, sí.
Ella em va dient, lo tienes, no lo tienes, sí, lo tengo, i penso, Déu meu, memoritza, Oriol, perquè aquí ha sortit tot, ja tenim 10 còmics fets, no? I funcionem molt bé treballant creativament, i això s'ha d'aprofitar, jo crec.
Sí, és fantàstic. Mm.
Bèsties serà a les llibreries d'aquí dos dies, el 20 de novembre.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola, Lluís, me n'alegro moltíssim per tu. Crec que hi estareu la mar de bé, de debò. Vols passar per l'oficina perquè t'expliqui diferents opcions per la hipoteca? Una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Per això t'acompanyem en tot moment a l'hora de comprar un habitatge. CaixaBank. Tu i jo, nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
Catalunya és terra de mar i d'una tradició pesquera que porta el millor peix i marisc del Mediterrani a la teva taula.
Saborós, saludable i molt fàcil de cuinar. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
Salut, qualitat, tradició i sabor a la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc.
Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Una nota, un sabor, una textura, una imatge, una idea, una història, una trobada. Tot això és cultura. La cultura la fas tu. La fem tots. Accedeix, crea, gaudeix. Són drets culturals. Ministeri de Cultura.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Hola, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit. I de 12 a 2, quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Aquest és l'Univers Podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
5 minuts i seran les 11. Hem explicat moltíssimes coses, 55 minuts de notícies, però com sempre ens ha passat, tot no ens hi ha cabut. Per exemple, Marta Cristià.
Doncs mira, una decisió judicial que hem llegit en diversos mitjans de comunicació i que té un paper clau, una croqueta.
Ah, sí?
Sí, el juliol del 2023, un treballador d'un supermercat Mercadona d'Albacete, a Castellà-La Manxa, quan ja estaven tancant i estaven recollint, es va acostar a la zona de menjars per emportar i es va menjar una croqueta. Quan els seus companys el que estaven fent és recollir aquest menjar per llançar-lo, que és el que fan. La setmana següent, el treballador va anar a la seva cap i li va explicar què havia fet voluntàriament. La
va
cap
confessar.
Va confessar, li va dir, m'he menjat una croqueta de les que s'anaven a llançar. La cap, la coordinadora, li va recordar que allò era una falta molt greu i que l'empresa no permetia. Com va acabar? Doncs el van acabar acomiadant. Ostres. Un treballador que portava 16 anys treballant a l'empresa perquè la falta era molt greu. Ara bé, la justícia finalment ha sigut
poètica.
Bona en aquest cas, sí, i ha condemnat a l'empresa a readmetre l'empleat i pagar-li 40.000 euros perquè, tot i ser una falta greu, no pot ser la falta més greu que pot cometre un treballador, que és l'acomiadament.
Molt bé, 40.000 euros, potser hagués trigat molt a guanyar-los. Doncs ens n'alegrem per ell. I ara és l'hora de saludar l'Olga Clapés. Bona nit, Olga.
Bona nit.
I això vol dir que aprendrem coses interessants, segur. Avui quina paraula has escollit, Olga?
Doncs mira, avui que ha sonat l'expressió moció de censura,
sí,
però que no hem sentit per enlloc la paraula dimissió, doncs mira, he pensat, és un bon dia per recordar la diferència entre cessar i destituir. Perquè resulta que el diccionari normatiu recull cessar només com a sinònim de dimitir i, per tant, és una acció que només pot fer la persona implicada. Seria el director ha cessat per motius personals. Molt bé. Però, en canvi, el nostre portal lingüístic, és a dir, accepta també el verb cessar com a sinònim de destituir, de rellevar. Aleshores, tenint en compte aquest ús més habitual, més estès, nosaltres podem dir aquí a la ràdio, no? Podem dir el president ha cessat el ministre, al costat de l'ha fet cessar. O també diem que han rellevat algú del càrrec per negligent, que l'han separat del càrrec per mala gestió, que l'han fet fora per incompetent, o més col·loquialment, que l'han despatxat. I jo espero que tu a mi ni em cessis, ni em destitueixis, ni em despatxis.
De cap manera, prorrogada fins que tu vulguis. I, per tant, el que sí que podem dir és Carlos Mazón ha cessat aquesta tarda Núria Montes. Això seria correcte, eh?
Això sí.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Bona nit, Olga.
Bona nit.
Aquest és el blues que ens ha escollit avui la Gemma Puig per explicar-nos quin temps hem d'esperar per demà. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
Com has fet la tria?
Doncs mira, he triat aquesta cançó de l'Eric Reed, que es diu One More Sunny Day. Per tant, demà un dia més assolellat serà el que tindrem. Tindrem boires, com avui, fins i tot en alguns casos, doncs, poden persistir o quedar enganxades ben bé fins al migdia, primera hora de la tarda, cap a Ponent, també cap a punts de la Catalunya Central, és a dir, des de la plana de Vic fins al Pla de Lleida, però després s'anirien trencant i aixecant i tindrem moltes estones de sol cap al Pirineu, Prepirineu o també a la costa. Per tant, demà tindrem un dia més assolellat que avui i això també farà, doncs, que la temperatura al migdia s'enfili una miqueta més, sobretot es noti a la façana litoral amb valors que puguin situar-se cap als 20-21 graus, fins i tot cap al Camp de Tarragona i Ebre, una màxima pot arribar als 22-23 graus. I en algun racó on aquesta boira no acabi d'aixecar-se del tot, es quedi en forma de boira alta, doncs una mica com ha passat avui, la temperatura li costarà de pujar.
Molt bé, doncs un altre dia de sol, però amb totes aquestes particularitats que ens ha explicat la Gemma Puig. Moltíssimes gràcies, bona nit, Gemma.
Bona nit.